Bon dia, passen 7 minuts de la 1 del migdia, moment en què comença aquí a la sintonia de Ràdio Falset aquesta hora del vermut, aquesta darrera hora del vermut d'aquesta temporada. Arriba al seu final, com també la programació habitual de Ràdio Falset, que avui tanca, com us dèiem, una nova temporada a l'espera que al setembre reprenguem una altra vegada la programació habitual del dissabte i, com no, amb ella també, aquesta hora del vermut. Per tancar aquesta darrera hora del vermut, m'acompanyen als estudis de Ràdio Falset a l'Armand Pi, bon dia.
Bon dia.
El Miquel Jardí, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Agustí Massip, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies a tots tres per acceptar la nostra invitació en una setmana marcada, sobretot, pel foc, aquest foc que es va declarar a la Ribera d'Ebre el passat dimecres i que, de moment, i segons apunten les darreres notícies, sembla que estaria a punt, o sigui, no estaria, però estaria a punt de ser perimetrat. El que vol dir és que els bombers haurien envoltat tot el perímetre i gairebé, repetim, es podria dir que començaria a estar controlat. Però, repetim, de moment no podem dir que estigui i s'hagi fet aquest perímetre, s'està en vies d'aconseguir-ho, el que voldrà dir al final d'aquest incendi que s'han portat per davant més de 6.000 hectàrees i ja ens ha deixat, ja ens ha marcat el que pot ser aquest estiu a nivell meteorològic. Per tant, el primer que els demano, tot i que ens quedi, sigui la veïna comarca de la Ribera d'Ebre, m'agradaria saber com van saber, si vau veure, perquè clar, des de la nostra comarca era relativament fàcil veure com començava o els indicis del foc, com sona el fum.
Bé, jo m'estava passant per Vinebre.
Recordem perquè que l'Armand Pi, suposo que l'Armand està el problema, treballa precisament
a l'àrea de Flix i venia havíem fet una trobada al CAP i sortia a les 3 de la tarda del CAP i just quan estava passant per davant aproximadament de Vinebre, doncs ja vaig veure la columna de fum i jo la vaig situar així com en Cabat es va dir que l'inici havia sigut al terme de la Torre de l'Espanyol, evidentment, però jo l'havia marcat, com que el vaig veure bastant amunt per damunt de Vinebre, doncs vaig pensar sobre la zona de la Palma, aproximadament, però bé, els termes municipals són molt grans i evidentment doncs era terme de la Torre Espanyol i si no ho tinc mal entès era uns 7 o 8 quilòmetres per damunt de la carretera que uneix la Torre Espanyol amb la Bisbal, per entendre'ns, la Bisbal de Falset.
Bueno, jo Miquel? Vaig veure de seguida perquè la columna de fum des de casa meva al carrer de l'Era, que estic molt elevat, com que veig les torres de la televisió i de transmissió de la Figuera, la columna de fum sortia des d'allí mateix. Llavors vaig identificar que allí era la Torre de l'Espanyol perquè el parc eòlic hi ha al darrere de la Figuera i allò perteneix a la Torre de l'Espanyol. I em vaig pensar, vaig creure, dic, bueno, això s'ha iniciat allí. El que no em podia pensar mai és que arribés al que va arribar.
Agustí?
No, jo per WhatsApp. Avui en dia és la mitjà de comunicació més ràpid que arriba a tot arreu i per tant em van enviar ja al cap, no sé, a les 3 o les 4 de la tarda em van enviar fotografies de les flames dient que estava per la zona de Vinebre, Flix i La Palma i per tant, doncs bé, evidentment que molt afectat perquè doncs estava molt proper aquí, molt proper a la comarca. I per la banda, diguem-ne, de la Palma i de la Torre, doncs toca el terme municipal de Cabassers.
Que, sí, tant, Cabassers m'ha preocupat a mi molt.
També hi havia cert perill, perquè va haver-hi algun moment del dijous, crec, van tancar la carretera. Inclús,
sí,
no?
La carretera de Cabassers va estar tancada. Entre altres coses, i ho dic perquè bueno, l'endemà ja vaig tenir que anar a treballar i vam estar mirant, valorant, a veure si podíem pujar els companys a treballar per aquella zona, i totes les carreteres estaven tallades, però no només estaven tallades per tema de no, que no s'hi podia accedir pel tema dels focs, sinó que evidentment estaven treballant moltíssims bombers i gent de protecció civil, etcètera. Necessitaven també doncs tenir les vies de comunicació ben lliures per poder actuar amb facilitat, i llavors fins i tot el dijous l'equip de salut que tenia que anar a la Bisbal i que tenia que anar a la Palma doncs no hi van poder accedir. El divendres ja va ser una altra cosa, però el dijous no vam poder ni accedir-hi.
Jo us diré que venia de treballar, anava per la carretera la N420, just a l'alçada del Mirador. Sí. Em vaig adonar que hi havia una cosa molt estranya al cel, una columna de fum grisa, i en aquell moment vaig pensar que era o Ribera Nord o Priorat. I La veritat, vaig estar dubtant fins que vaig poder arribar a casa i al Twitter al moment de, buscant el perfil d'Emergències de Catalunya ja van assenyalar que era l'incendi de Vinebre, el situava entre Vinebre i la Torre de l'Espanyol, i per tant era allò de a veure què passava, perquè és això, ja es va començar a dir ben aviat que el vent jugava un paper molt important, que les altes temperatures juguen un paper molt important i que calia veure cap on anava. Ja es va dir que per la direcció del vent apuntava que anava cap a terres de Lleida, cap al Segrià i les Garrigues, crec que fins i tot que Maials els van arribar a demanar.
A Bovera és totalment confinat. Sí. I a Maials pues, van tindre que la gent, diguéssim, de, podia tindre gent gran o embarassades o gent que podia tindre problemes respiratoris, pues, també els van recomanar pues, el confinament als seus domicilis. Això va ser el dijous a la tarda. I la Palma també va anar-hi de no res, perquè ho sé per certa que també van tenir també no sé si es va arribar a parlar del confinament concretament, però sí que va estar el foc relativament a prop del poble i va haver moments de que realment pues, bueno, feien pensar que es podia complicar una mica més del que es va acabar complicant.
Bueno, sembla que llegim el diari ara que fa un seguiment al moment, o almenys el més actualitzat possible, quan falta 20 minuts per a una, des d'aquest rotatiu en la seva pàgina web apuntaven que els bombers es preparen per a possibles revifalles del foc de l'Ebre. Clar, les altes temperatures sembla que comencen a declinar, però igualment continuen sent molt altes i la situació és la que és. Fins i tot recordem que el Mirarroc, el festival de aquest concert que es feia, que estava previst que se'l celebrés aquesta nit al castell de Miravet, s'ha posposat alegant doncs, aquesta precaució, i veurem quan es celebra. De moment el que tenim és això, estem parlant de 6.000 hectàrees cremades i l'alcalde de Flix ja ha demanat que sigui considerada zona catastròfica.
És que el terme de Flix, avui sentia que s'han dut el 70% de la superfície cremada és del terme de Flix. Per tant, si parlem del 70% de 6.000 hectàrees que s'han dut per davant, doncs déu-n'hi-do, és una bona quantitat d'hectàrees.
L'alcalde de Flixanco situava en 4.000 hectàrees.
A Flix,
només a Flix.
Per això us dic, 6.000, doncs clar, és el 70% gairebé de la superfície.
Ja la pot demanar la zona catastròfica, ja.
A mi una de les...
Si algú ha estat a l'ermita del Remei, doncs just el foc passava per just pel costat. Tota aquella zona se la van dur per davant, tota aquella zona.
L'ha tocat l'ermita del Remei?
No, anava per darrere, anava per darrere el foc.
Va envoltar l'ermita, però a l'ermita no li va passar res. Això ho vaig fer ahir amb una persona de Flix i m'ho va confirmar que l'ermita no havia passat res.
Però la zona de l'ermita...
La zona...
Desolada.
Exactament, tota cremada, això està clar.
Veurem doncs, com què es fa a partir d'ara i què es decideix al voltant d'aquest incendi, el primer incendi. Jo hi em vaig quedar, crec que era ahir, que els... crec que era el TV3, comentaven que només amb l'incendi de la Ribera d'Ebre ja s'havien cremat més hectàrees que els darrers 4 anys junts.
Sí,
el que
sí.
Diu que...
És l'incendi més gran dels últims 20 anys, ja. Però, bueno, això és la conseqüència del que sempre diem nosaltres, els que anem a caminar, doncs, és que els boscos estan molt bruts. I, clar, no hi ha cap tipus de manteniment. Fa 50 anys doncs, tots, hi havia molt més conreus, els boscos estaven més nets, hi havia més... Bueno, ramats, i clar,
aquí entraríem un debat molt profund i molt, sí, i molt llarg, però que penso, no, que
s'ha de fer algo, Agustí, vull dir,
sí, però que... s'ha de fer algo des de tots els vessants, perquè jo penso que amb aquest incendi s'ha demostrat, entre altres coses, que qui se la carrega sempre és la pagesia i la gent del territori.
Sí.
No, jo ho dic perquè les polítiques forestals, les polítiques mediambientals, les polítiques no sé què, se fan amb una visió absolutament urbanita. I aleshores, i això podríem posar molts exemples, des del Port Senglar, per exemple, no? que no es matin, però mentre no es maten estan menjant tota la collita dels pagesos, no? I així podríem dir un munt de coses. El que és tu dels boscos, a veure, sí, els boscos són privats, però hi va tothom.
Sí, eh?
Són privats, però hi va tothom. Doncs bé, si hi va tothom, potser és qüestió de buscar alguna mena d'ajuda als amos dels boscos perquè els arreglin. El que podem demanar és que arregla el bosc perquè esteu i després tothom, no, 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 i després tothom l'utilitza com si fos seu, no? Sí, com si fos de tots. Vull dir que hi ha un d'aquí, ja penso que hi ha un debat molt profund, de, o per exemple, d'aquestes tantes hectàrees que s'han cremat, resulta que s'han salvat totes les que eren de conreu.
Sí.
Què vol dir això?
Bueno,
vol dir que qui,
no totes,
qui conserva, però... qui conserva el territori és el pagès, és qui viu, i per tant ell és el que se li hauria de donar més suport perquè això, perquè continués cuidant el terreny.
De fet, avui sentia que en poc temps s'ha incrementat un 10%, crec que deien, pues, la superfície forestal, pues, precisament pues, perquè la pagesia ha anat enrere,
sí, sí, però...
i no hi ha tanta cura dels terrenys, i això a nivell d'aquí i a nivell de tota Catalunya, i això evidentment és una cosa que en un futur s'haurà de tindre,
sí,
cada vegada més en compte.
Sí, però per exemple, és a dir, la primera mesura que es va prendre contra el programa d'incendis és els pagesos no poden segar, ja està.
Sí.
O sigui, problema solucionat. Els pagesos que no seguin. I, per exemple, un pagès ho comentava l'altre dia, dir, vale, el 4% dels incendis a Catalunya són deguts a les màquines segadores. El 6% són deguts a les borilles de cigarret, perquè no es prohibeix fumar. Perquè no es prohibeix fumar, que és que produeix més incendis encara, no? Però no, sempre anem a carregar les tintes contra el més feble. I el més feble sempre és els pagesos, la gent dels ramaders, la gent del territori, perquè tot té una visió urbanita, una visió des de la ciutat, i salvem els animals, salvem els boscos, salvem no sé què, no fem res, però ningú ajuda els que viuen allí perquè això pugui ser possible, no? Vull dir que aquí hi ha una doble moral, penso que hi ha molta gent que juga amb una doble moral, no? Per una banda, el bosc és de tothom, però arregla'l tu.
Bueno, però això ho han de solucionar els polítics, Agustí. Jo parlava...
No, els polítics i la gent, per exemple. Una altra cosa, és a dir, per exemple, per què la gent de Catalunya, per exemple, no compra els préssecs, les peres, les pomes de productes catalans, en lloc de comprar de Sud-àfrica o de Xile o no sé on? Perquè llavors tindríem més terreny cultivat a Catalunya, també.
Sí, sí, bueno, això és
que no, és que bueno, perquè
tot porta al mateix.
Aquí tothom en tenim responsabilitats, uns els consumidors, perquè no consumim productes del terreny, i per tant els pagesos del terreny no poden fer més producció, és a dir, perquè no comprem les avellanes, el vi, el no sé què, és a dir, tot, i així tindrem un territori més ben conservat, més ben arreglat, amb menys perill d'incendis.
Sí,
però des de la ciutat no es fa això. I se carrega les tintes contra els que viuen al territori. Jo aquesta és la meva queixa, no?
Bueno, però és que hi ha moltes coses que els consumidors ho ignoren. Mira, l'altre dia vaig comprar un saquet de patates en una botiga de Falset. Un saquet de patates. I quan vaig arribar a casa vaig mirar l'etiqueta i dic, patates del Perú. Ai, comprat patates del Perú. Pues bueno, doncs imagina't els bills de quilòmetres que fan, però jo ho vaig comprar d'una manera inconscient i clar, el consumidor...
No, és que penso que...
Hem d'acostumar
és que ens hem de començar a conscienciar els consumidors, és a dir, abans de comprar qualsevol producte hem de mirar la seva procedència.
Buscar...
I no només per un tema de política, de país, no, és un problema de medi ambient, és un problema de consciència ecològica. És a dir, una patata que creua l'Atlàntic amb un avió està fent un consum...
O en barco, o en vaixell.
O en vaixell, és igual. Sí. Està fent un consum, està perdent un munt d'energia que aquest planeta el necessita, no? Per tant, hem de tenir una consciència global. I la consciència global comença per dir consumim productes locals.
Cadascú és d'altres les seves bandes, quilòmetre zero, i a més, tenint en compte que també hem de consumir les coses que perquè a vegades mengem...
Sí, maduixes al gener.
Al gener, sí, no? Sí. I al gener és època de poma i de pera, per dir una cosa, no? Pues una mica...
I raïm de Xile. Raïm de Xile el menges tot l'any, vull dir, és que clar... Però això ja són coses que s'han de regular amb normes governamentals.
No, perquè encara entra el món del liberalisme, que diu que no, aquí en aquest planeta tothom té dret a viure i per tothom pot vendre i comprar allà on vulgui, no? Aquest, m'entens?
Sí,
però després
sí.
passa el que ens passa.
Això però, té uns prejudicis.
Evidentment.
Bueno, però el que és la qüestió de boscos, mira, ell parlava, ahir estava parlant amb un senyor que és bastant gran, i dic, escolti, i fa 60 anys com s'apagaven els boscos? Perquè, clar, fa 60 anys ni bombers, ni mitjans aèris, ni helicòpters, ni res, d'ho s'apagaven sol.
No, perdona, fa 60-70 anys als boscos de privat hi havia carboneres, és a dir, feien foc al mig del bosc,
sí,
però
sí.
És que absolutament al mig del bosc.
Sí, sí. Bueno, dius, quan hi havia un incendi, com que tot l'alrededor estava conreat en aquelles èpoques, pues, els incendis
s'autopagaven sols. I els boscos estaven més nets.
Clar, tot, home, perquè
hi havia ramats de cabres, hi havia ramats de bens, hi havia...
Ovelles, hi havia de tot. Bueno, doncs potser ens hauríem de conscienciar que hi ha d'haver un pressupost destinat...
Però per això, que diu, per això la gent no ha de poder viure de la terra. Sí. I clar, si no has de comprar el corder però, d'aquí, el compres el corder que ve d'Argentina, doncs clar, no anem bé.
Però mentre no arribem aquí, s'ha de fer alguna cosa, no?
No, hem clar, de conscienciar tots plegats d'això primer. És a dir, nosaltres no podem... És a dir, és que la ignorància... Mira, com que ho ignoro, no passa res, ho puc fer. No, no, no. És que tu no pots ser ignorant de certes coses. Tu no pots ignorar el que està passant amb aquest planeta. Primer, no. Per exemple, avui s'ha trobat, o l'altra aquesta setmana, s'ha trobat un cap de llop de l'època del no sé quina època prehistòrica que eren coetanis amb el mamut perquè s'ha desgelat un tros de gel que no s'havia desgelat mai i ara s'ha desgelat i s'ha descobert que aquest cap de llop que és el doble de gran dels llops actuals i que vivia a l'època dels mamuts, etcètera, vull dir, i això és una cosa, una certitud inqüestionable.
40.000 anys.
40.000 anys, m'entens? O sigui, feia 40.000 anys que aquest cap de llop estava
congelat.
I ara, el 2019, se descongela.
Bueno, però si comences aviat...
Si això ningú és evident, veu l'evidència de l'escalfament global, vull dir, apaga i vamos, no?
Si el primer és el president dels Estats Units que nega l'escalfament, nega...
No, Miquel, perdona. El president dels Estats Units l'han votat la gent dels Estats Units.
Sí.
La culpa no és de la gent que el vota.
Però resulta que té influència a tot el món, aquest home.
No, però és que la gent l'ha votat.
Sí.
És que la gent l'ha votat. Veure, que no, jo penso que no hem de perdre mai de vista això. Si no val a dir que el Trump és com és. Bueno, el Trump és com és, però
l'ha posat allà.
A tots els Estats Units, a totes les persones d'Estats Units que l'han votat, en són responsables, també. Igualment responsables. Perquè si no, no haguessin votat. És que és molt maco donar la culpa als altres, al govern. Mira, la culpa del govern. No, però és que el govern l'ha posat tu, hem posat la gent. Hem de començar a ser conscients també d'això. Vull dir que penso que la gent viu molt bé la ignorància, però hem deixat de ser ignorants. Hem de saber el que fem en cada moment. Jo, per exemple, una vegada, per exemple, vaig al supermercat, un preu en gros, un euro, vale, però tu mires a prop i resulta que el quilo te surt a 4. I en cas d'una altra cosa, que allí posa 2 euros, resulta que és més barat, el quilo surt a 3.
Sí.
Vull dir, clar, si tu no t'hi fixes, si tu veus no és el preu gros... Si veus la lletra grossa, però no veus la lletra petita. I el que és que m'estan enganyant. No, és que tu no t'hi fixes. És que tu no mires el que compres. Tu vas a l'ample sense mirar prim, no? I per tant hem de començar a ser responsables tots plegats de les nostres accions.
Sí, però mentrestant, Agustí, la ramaderia i l'agricultura que Catalunya va tirant enrere. Aquí el prioritat no s'ha salvat l'oví. I va tirant enrere. Doncs, algo haurem de fer. Perquè no la recuperarem de seguida, l'agricultura. Els boscos d'alguna manera s'han de limpiar. L'exèrcit, què fa l'exèrcit? Cada dia, durant 365 dies a l'any. No poden destinar recursos a limpiar boscos, no cal que es matin 8 hores al dia, però 4 o 5 hores al dia, brigades
però
de l'exèrcit.
És que...
Doncs no hi ha manera. No hi ha manera de que ningú...
Miquel, és que no és possible això.
Per què no?
Perquè és molt fàcil. És a dir, els boscos, sobretot a Catalunya, a altres llocs d'Espanya no, però a Catalunya els boscos, la majoria de boscos, són privats.
Sí, tenen
són
propietaris.
És a dir, el que no pot fer l'Estat o el que no pot fer un organisme oficial és netejar-te una cosa a tu gratis, perquè llavors doncs reclamaríem tot.
Bueno, però és una cosa que ens afecta a tots, i anem tots.
Però, però la gent que no té boscos diria, a mi que m'expliquen a mi. Clar, el que no és propietari de bosc diria, escolta, perquè l'heu d'ajudar amb ell, a mi no. A veure, vull dir, hem d'anar al tanto amb les coses, hem de saber una miqueta tot plegat, és a dir, jo el que deia abans,
Bueno, doncs llavors has de basar amb la llei del bé comú, perquè clar, vull dir, escolta, si tu tens 10 hectàrees de bosc que t'han vingut dels besavis i tu no tens diners per limpiar-los, doncs és que és impossible que els limpis, però que en aquest bosc hi ha gerres, hi ha senders, hi ha llocs bonics que la gent els visita contínuament, doncs llavors s'ha de tramitar com a bé comú i això doncs s'ha de limpiar.
Vale, estic d'acord amb això.
Doncs, no, és que no n'hi ha cap més.
No, però estic d'acord amb això que dius tu, però vull dir que tot això requereix una política, una conscienciació de que el bosc s'ha de cuidar entre tots, encara que sigui un bé privat, s'ha de cuidar entre tots perquè és un bé comú. Però al propietari del bosc li has de recompensar d'alguna manera.
Clar, és el que dic, hi ha molts propietaris, jo conec molta gent que té hectàrees de boscos i no es poden mantindre, però són gent humil, com han de limpiar 30 hectàrees de bosc?
Doncs ja està.
Si no arriben a final de mes, pobra gent. Oh, això era del besavi, està allí les muntanyes, allí, mare de Déu, i tot és bosc, vull dir, no hi ha ni 10 metres quadrats de conreu, doncs, bueno, doncs hem d'adaptar una sèrie de mesures, perquè, bueno, això ens ha donat exemple del que ha passat. I és el que diu, jo he vist fotos aèries d'aquest incendi que ens afecta àrea, i hi ha un munt d'illes verdes.
A mi és una de les imatges...
d'illes verdes.
Més enllà de les flames, que n'hi ha algunes de molt impactants, i algun vídeo respecte al remei, també força impactant. A mi una de les que més m'ha fet pensar, si voleu dir així, és aquesta de tota una zona grisa, sí. I en sec el camp conreat verd.
Sí, sí.
I dius,
una illa verda.
Què ha passat aquí? Què ha passat aquí?
Pues que ha fet de tallafocs.
Ho ha esquivat.
Ha fet de tallafocs. És a dir, les superfícies conreades són tallafocs.
I veus aquella illa verda voltada totalment calcinada. En canvi, aquella illa s'ha conservat verda. Pues bueno, pues això és el que... Però degut a que els pagesos cada vegada aniran... Només cal que vegueu aquí el priorat. Els pagesos que han ara, quina gent jove es dedica a l'agricultura. Els quatre joves que es dediquen a l'agricultura se dediquen al món del vi, però el de més, aquí tot, hi ha les hectàrees de vellaners i ametllers, estan tots abandonats.
Avui, precisament, hem recuperat un programa del Planeta que parlaven dels bancs de terres, que és una de les opcions que hi ha per tal de que aquest despoblament, aquesta, crec que arranca d'un article del País, l'Espanya vacía, però també és la Catalunya que és buida, intenta lluitar contra aquest despoblament, que serà potser, jo m'atreviré a dir, un dels grans temes de la propera legislatura a nivell rural. Sí. L'Agustí abans parlava de la perspectiva urbanita. Clar, és molt difícil que aquest tema entri en l'agenda política dels parlaments i dels governs quan és un subtema o un tema que afecta una zona molt, molt determinada, tot i que estadísticament ja comença a ser rellevant.
Bueno, és que les zones rurals sembla que no siguin del país, tu. Això no ho he entès mai. Tothom s'omple la boca del país, del país, del país, i bueno, el país és de nord a sud, és al 100%. Vull dir, ja està bé que s'aprovin normes, però el que diu l'Agustí, no pot ser que només se miren d'urbanites i el resto del país, doncs. Bueno, però ara que allà el priorat són 9.000 i pico d'habitants, 6.000 vots, allò...
Compten els vots, compten els vots.
Bueno, doncs tornem a anar malament.
Però permetem que recordi que ja el sistema electoral espanyol ja està retocat, perquè al seu dia, i ja estem parlant de el segle passat, ja es va pensar per tal de que equilibrar el pes dels vots urbans i els vots rurals, perquè no totes les polítiques...
Que recordo que hi ha un partit polític que està molt en contra d'això.
Sí,
sí.
Evidentment un partit polític que en el món rural no hi té cap incidència, també.
Sí, un partit polític també cal dir-ho. De color taronja, potser.
Potser.
Sí. Últimament també sembla que es despobli bastant.
Sí.
O sigui, no li passa a la ruralitat.
Té fugues de gas, sí.
Permeteu-me un últim apunt respecte a l'incendi de la Ribera d'Ebre, que esperem que se l'apaguin ben aviat, repetim, ja estan en vies de que els bombers puguin encerclar-lo, i és que el jutjat de Falset és l'encarregat de conèixer, buscar responsabilitats al voltant de l'origen d'aquest incendi, o sigui que el focus passarà de la Ribera d'Ebre a la capital del Priorat per aquesta, bueno, anava a dir derivada, però no, per aquest procés que s'ha començat, com us dèiem, als jutjats de Falset, que recordem doncs, també inclou l'àrea de la Ribera d'Ebre. Veurem doncs, si arriba en algun punt o no, però el protagonisme ja sabem que es mourà d'allà cap aquí.
Bueno, perquè l'origen del foc s'ha comentat, això és públic, s'ha comentat tot arreu, que es va originar als fems de gallinassa d'una granja avícola.
Sí, de fet ahir, bueno, la persona que ho porta... Pues,
va parlar amb tu, ens has explicat...
Bueno, parlat amb mi no, però jo ho he sentit, el que he sentit ho he sentit per la tele, però el conec personalment, pues, la persona, pues, perquè molts d'aquella granja també, el que tenia la granja afectada amb no sé quants... també els xais, no sé quants corders i això, pues, són gent de la torre, pues, que tractes de forma habitual, i pues, bueno, jo la veritat és que desconeixia una mica que hi havia aquesta combustió espontània, però bueno, es veu que això ja està establert.
És química.
El que passa que...
El que
ells comentava una mica és que es veu que la normativa, segons explicaven ahir, i ho explicava ahir a la tele, es veu que sí que s'ha complert, però que es veu que la normativa... també té els seus, pot tindre les seves mancances, sobretot quan fa aquestes calors. I evidentment, pues, allí va jugar un paper molt important, pues, l'aire que feia en aquell moment, pues, que,
i la calor.
I l'aire i la calor, pues, de les 3 de la tarda del passat dimecres, pues, van ser uns factors determinants, perquè de fet eren les 8 del vespre i ja es parlava de 2.500 hectàrees. Ara són 6.000, evidentment s'ha anat increixent, però les primeres 8 hores van ser les que es van endur, pues, un bon percentatge, i va complicar molt, pues, que la cosa, pues, comencés a controlar-se, que sembla que ara sí que es pot dir que comença a veure's el final del túnel, no?
A mi això a mi em fa una mica, per dir d'una manera així suau i no feridora, a mi em fa gràcia que sembla que si el jutjat entra en escena sembla que ja el problema està solucionat.
Vull dir,
no li trobo, no, però vull dir, la gent, sí. O sigui, quan comenten això, entrar al jutjat, que miraran qui és, bueno, si està clar, si està clar tot el que ha passat, vull dir, hasta inclús la persona ho ha comentat, sí, ha passat això, no? Vull dir, per tant, busquem responsabilitats, en tot cas, no? Busquem responsabilitats, però vist el vist, en aquest cas, per exemple, és un accident, pot passar, vull dir, una combustió que ningú té controlada, que és la combustió interna d'un femer, amb un dia que fa molta calor i no sé què.
I damunt encén una palla i aquella palla se'n va cap a un lloc brut.
Això no és controlable, això no pot controlar absolutament ningú. Vull dir, és com si ara, que sé jo, hi ha una persona que trenca el freno del cotxe i xoca contra un altre, vale? Si has trencat el freno, s'ha trencat el freno.
Si el bosc del costat hagués estat net, probablement no hagués passat d'allí. Però no, el bosc estava brut i això va actuar de combustible.
Estarem pendents del que passi. Primer, molt pendents i esperant...
A veure, jo també, ja parlant d'això, és a dir, a mi m'ha sorprès, no sé... com, de quina manera, és a dir, que TV3, per exemple, hagi fet el desplegament informatiu que ha fet d'aquest incendi. Sí, i han estat 3 dies seguits, un o dos o tres o quatre equips de TV3 i de Catalunya Ràdio i no sé què.
I el conseller allí sense moure's.
I vull dir, a veure, no sé, vull dir, ho trobo una mica excessiu.
Home, Agustí, tal com va arrencar el foc i el primer dia
jo aquest dematí m'he posat TV3 a les 8 del matí i l'he posat a les 11 del matí i estaven dient exactament el mateix. I estan repetint contínuament el mateix.
Bueno, perquè...
Jo penso que la informació és, quan hi ha coses que canvin, doncs s'informa. Però mentre tot es continua igual, els tenen notícies des de Vinebre. Bueno, vale, no sé si requereix aquest desplegament tan gran, no?
Lo Cruany es va fer...
Perquè és que me sona a anècdota, no? Me sona a divertiment.
No, és ni molt menys un divertiment. Jo entenc que només amb les hectàrees del primer dia ja havien de obrir i s'havia de desplegar, ja que en altres circumstàncies i en qüestions no tan lesives pel medi o... pel que sigui s'ha fet, jo entenia que i si m'apures, per una qüestió de reequilibri que mai o gairebé mai parlen de la Ribera, a no ser
que hi hagi males notícies.
Que hi hagi males notícies.
Ara ho has dit, aquí està el problema.
Has de donar raó, que només ens venen a veure quan ens passen aquesta mena.
Però si no hagués hagut aquest desplegament, la gent també hagués dit, bé, si això hagués passat a Collserola, d'allí no s'haguessin mogut, i ha passat aquí i per això ni venen.
Jo el defenso aquest desplegament, i entenc que té tot el... Periodísticament té tot el sentit del món.
De fet, el dijous al matí, dic, perquè ho vaig veure, perquè vam tindre que anar a parlar, pues, amb diferents persones que estaven allí, pues, per si podien pujar els metges a atendre a la zona afectada, i això, pues, cotxes de Telemadrid, de la Sexta, de TV3, no cal dir-ho, i de Canal 21 de Terres de l'Ebre, evidentment, pues, però moltíssima premsa que estaven allí i s'han quedat tots aquests dies, sí. I han estat allí, pues, al lloc on havia el centre neuràlgic, que era a baix al camp de futbol de Vinebre, i a dalt a les escoles de Vinebre, que eren una mica el centre que coordinava, on havia la coordinació de totes aquestes, de totes les tasques d'extinció de l'incendi.
Una cosa és que hi vagin, hi formin, això em sembla fantàstic, em sembla molt bé. El que passa és que, repeteixo, vull dir, fan connexions en directe cada mitja hora per dir exactament el mateix. Imagina que això...
Jo. Home, això li dono la raó a l'Agustí, vull dir, no cal matxacar sobre la mateixa cosa, vull dir, quan hi hagi una variació, llavors sí que s'ha de donar la notícia, però jo això també...
No, que hi siguin, anem a saber que hi siguin,
Jo estic mirant TV3 contínuament per l'incendi, perquè estic interessat en el tema i em preocupa, i el que diu l'Agustí és veritat, torna a dir el mateix que fa una hora, però és que al cap d'una hora torna a repetir el mateix que fa
i posen les mateixes imatges.
Sí, i llavors dius, bueno, no cal tant tampoc, no? Ja està bé que es doni la informació, però la sensació de matxacar massa sobre el mateix tema no cal.
És la dinàmica informativa, aquesta voluntat de voler donar tota la informació a més, tota l'estona.
A mi m'ha xocat una cosa molt que m'ha fet, bueno, també m'ha fet una mica de, diguem-ne, entre cometes, de gràcia, no? I és que hi havia els corresponsals de TV3 de Tarragona i els corresponsals de TV3 de Lleida. I quan passava el foc, passava la frontera de la comarca, llavors entraven els altres reporters, no? Vull dir, si l'incendi és de tots, vull dir, no cal posar una frontera de dir, no, aquí, com que aquí és Lleida, ja venen els reporters de Lleida, i com que aquí és Tarragona, venen els reporters de Tarragona. Home, a veure,
Agustí,
és el mateix incendi, no fotem.
Has d'entendre que les corresponsalies tenen la gràcia d'estar al territori i de conèixer més el territori. Sí que pot resultar fins i tot còmic aquest canvi entre un i els altres, però mira, si resulta que vas entre els termes territorials de dos demarcacions, doncs es dona aquesta circumstància. Professionalment trobo que s'agraeix, perquè on no arribes tu, arriba el company, i això té tot el sentit. Per cert, ja que parlem dels professionals, m'agradaria destacar la tasca dels companys de Ràdio Mora d'Ebre, d'Andreu Prunera i la Diana, que s'han vist amb una gran notícia a mitjans del juliol, que és complicat perquè tothom ja està a mig del cap amb finals de juny, començaments de juliol, amb el cap a les vacances, i des del territori n'estan donant tota la informació, especialment al Twitter del company Andreu. Felicitar-lo des d'aquí perquè està fent una tasca espectacular en una de les notícies que sens dubte seran de les notícies de l'any de la Ribera d'Ebre, i jo m'atreviria a dir de tot Catalunya. A part d'això, recordar, és que no m'heu deixat, esteu amb ganes d'acabar, us veig. Recordem que tenim dos telèfons, el 977-83-0044 i el 977-83-1135. 977-83-0044 i el 977-83-1135, per tal de que, com han fet els nostres tertulians, ens comenteu com vau veure, com vau assabentar-vos de l'inici d'aquest incendi de la Ribera, que de moment s'ha emportat 6.000 hectàrees i que cremades, i que suposa, doncs, de moment el pitjor incendi de Catalunya es comenta dels últims 20 anys, però de moment dels últims 4 ja s'han portat més hectàrees que els últims aquests últims 4 anys. A part d'això, a mi m'agradaria fer la vessant falsetana, com a tres falsetanes que tinc davant. L'Ajuntament de Falset ha pres mesures de cara a aquesta onada de calor i vist l'incendi de la Ribera d'Ebre, què us semblen aquesta decisió de demanar a la gent que vagi molt en compte a les zones de Sant Gregori, de Sant Cristòfol i de les Torres? Com ho veieu?
I que no llancin pallars amb tota la...
Home, a mi sembla fantàstic, em sembla molt bé preveure possibles mals, no? A mi, en aquest cas, Sant Gregori, de la zona de Sant Cristòfol, això és una zona boscosa i, per tant, perillosa perquè es pugui haver incendi, per tant, ho trobo molt bé i normal.
Home, tota prevenció sempre és positiu, tant amb el tema dels petards, que evidentment, doncs, és una cosa d'aquestes dates, no? Una mica ha passat Sant Joan, però també Sant Pere, amb algun altre, aquí potser no, però hi ha llocs que bueno, també se diu del fet de continuar tirant petards i coses d'aquestes, i clar, pues, evidentment a l'època que estem i a la situació en la que estem, pues, és una cosa que pot ajudar a que pugui agreujar-se encara la situació amb algun altre foc, i evidentment les zones on més gent va, que són aquestes que hem anomenat, on més gent pot anar, pues, evidentment pues, encara hem de tindre un grau més de cura, i ja està bé que com a mínim els que no, això no vol dir que no s'hi pugui anar, entenc, sinó que simplement es vagi molt en compte.
Recomanen
al Montsant no s'hi pot anar.
Però recordem una cosa, perquè no sembla que al Montsant no s'hi pot anar per l'incendi de la Ribera d'Ebre, però crec recordar que dilluns dimarts ja es va avançar que sí,
a l'estiu lo tanque.
Si havia si havia la previsió de l'onada de calor que anava venint, que segurament els ports i el Montsant es tancaria, però ja era una cosa prevista.
Sí,
no?
L'únic que van fer va ser avançar-ho.
És que no és la primera vegada que passa. Eh?
No, ni que passarà.
Això no...
Perquè, a més, no és només pel risc d'incendi pròpiament que pot ocasionar les persones que hi van, sinó que, a més, el problema a vegades és que hi hagi un incendi i hi hagi gent per dintre d'aquestes zones que, per tant, tinguin que ser evacuats des d'allí. Per tant, són aquestes dos vessants, una mica les que s'han de tenir cura a l'hora i per això se fa una mica aquesta...
Aquest cap de setmana la recomanació és no anar ni al bosc en lloc, això amb aquestes temperatures tan altes. I nosaltres que anem a caminar cada cap de setmana, la de demà la vam anul·lar, perquè és que és de calaix que no s'hi pot anar. Qualsevol tonteria...
Ah, és que a més amb la calor que fa és impossible.
No, però bueno,
pots marxar
a les 6 del dematí.
Sí, però no ho dic, però vosaltres ho dic en general.
Sí,
que,
però no és prudent. No és prudent ja fa el bosc amb aquestes temperatures. Jo trobo perfecte que s'hagi fet aquesta mesura, és que tocava, vull dir, és que és d'obligat compliment això.
Bueno, veurem com es desenvolupa aquesta situació. Segons la previsió meteorològica, estem vivint ja el començament del final.
Sí. Baixaran...
Sí, estem de 42, baixarem a 40. Vull dir.
Bueno, ja són dos graus. Mireu-s'ho des de la banda positiva. Mireu l'ampolla mig plena.
El positiu és que no pujarà més.
Aniran baixant fins al divendres que ve. Un grau o dos al dia, o sigui que divendres que ve... El que passa que diu que el cap de setmana que ve tornen a pujar. Però bueno, això ja ho veurem.
Però dins de la normalitat, que se suposa que han de ser les temperatures del juliol, que de fred no n'ha de fer, llavors sí que estaríem parlant d'una notícia important i de canvi climàtic d'aquells que marquen una fita històrica, però sí que s'anuncien per de cara a la setmana que ve la baixada de les temperatures, la normalització de les temperatures i fins i tot aventuren pluges al Pirineu. Aquí sembla que la cosa costarà una miqueta més.
El Priorat des de l'octubre passat està prohibit que plogui, tu, perquè és que no cau ni una gota.
Tot el que són les zones, ha plogut una mica la zona del nord de Catalunya, però cap aquí baix la veritat és que a nivell pluviomètric jo crec que aquest any no es passa gaire dels 100 litres per metre quadrat amb el que portem de 6 mesos, potser 100, 120, 130, depèn de la zona, però no gaire més.
I això és molt poc,
120 litres,
és molt poc,
120 litres en 6 mesos és poquíssim.
Bueno, estarem pendents de tot el que pugui passar. M'agradaria, estem a punt d'entrar, estem no res, ni 15 minuts de tancar aquesta hora del vermut. I arriba aquest moment que toca fer balanç i mirar una mica enrere i veure què ha passat abans de fixar-nos en què vindrà. La situació a la nostra comarca sembla doncs ja que políticament ja està tot més o menys decidit, i m'agradaria que em féssiu una mica de balanç del... Portem uns quants mesos ja d'aquest 2019, que creieu que podem destacar abans de tancar, fent aquest balanç de final de temporada, que podem destacar de que ens ha deixat aquest 2019. Recordo que hi ha hagut eleccions municipals, recordo que s'ha tancat el procés, també ho obri, que no només a la nostra comarca, s'ha tancat el procés dels presos polítics, també relatiu al Priorat s'ha fet aquest anunci. Estàvem esperant que arribés al mes de juliol per conèixer què passava amb la candidatura Priorat Montsant Siurana, i fa un parell de setmanes s'ha fet públic que s'ha demanat sortir d'aquesta candidatura, d'aquesta elecció que es farà a començaments de juliol a Baku. Què us deixa aquest 2019 que creieu que podem destacar i que hauríem de destacar? Home, alguna cosa s'ha de quedar. Hem estat mesos d'aquest 2019,
bueno, jo penso que a nivell
i ens hem trobat en aquesta tertúlia. O sigui,
jo penso
cosa...
que a nivell polític, per exemple, és que clar, avui hauríem de
parcialitzar
els temes, no? Però en tot cas, per exemple, a nivell polític, a mi sembla que el més rellevant seria el judici als polítics catalans, als presos polítics, que penso que marcarà, sobretot quan aquí la sentència marcarà un abans i després. Ara jo penso que estem en una època d'impàs, com se diu avui en dia, d'estambai, i també evidentment les eleccions municipals. No obstant, jo diria que les eleccions municipals A part d'algun poble molt concret, doncs, les variacions han sigut mínimes. I per tant, seguim amb una dinàmica més o menys semblant.
A mi, doncs, el que em va sorprendre, perquè no m'ho esperava, va ser la paralització de prioritat en quant a la declaració de patrimoni mundial. Se'm va i com a disgustar, la veritat, perquè ho esperava, doncs, amb candeletes, i ara, doncs, realment no sé ben bé el que ha passat. M'han dit que no estaven prou preparats del tot, que... I, bueno, m'ha decepcionat, però no per culpa del grup de treball, personalment m'esperava, doncs, ja m'hi veia, I, bueno, he tingut una mica de...
Una mica també, aquesta va ser la meva percepció, però suposo que els que hi treballen al dia a dia, pues,
sí, clar,
saben els motius, i sembla que si es tirava endavant i deien que no, evidentment han acabat, ja no es podies tornar a presentar, i es veu que això ha sigut el que ha dit: val més que parem, que refem una mica el camí fet i millorem el que es pugui millorar, i llavors, pues, es pugui tornar a presentar, pues, en un futur amb més garanties. No?
I aquest futur?
El que passa és que el problema, crec jo, perquè pels comentaris i perquè he escoltat i he llegit i això... El problema no està tant en el projecte, que el projecte és un projecte que està superben fet,
sí.
I per tant no té cap mena de
fissura,
d'escletxa. Sí. El problema està que l'informe tècnic no veu clar tot allò que es planteja en el dossier, que és meravellós, no es veu clar que en realitat sigui això realment, no? És a dir, per exemple, el tema del mosaic agrari, la especificitat, la cosa única que hauria de ser, ells pensen que paisatges com el nostre, a la Mediterrània n'hi ha més d'un, no? Llavors busquen, s'ha de trobar aquest punt de diferenciació per dir, doncs bé, a part de tot això que hi hem presentat, tot això que està molt bé, tot això, a més hi ha falta això, no? És això altre, que és l'especificitat que falta, diguem-ne, aquell toc de gràcia que els tècnics han de veure, que és diferent a tots els paisatges que puguin semblar-se al Priorat.
Allò que tens tu i que no té ningú més.
Exactament.
Sí. I això quin retras no es pot portar?
Un any o dos.
Un any o dos. Bueno, si és un any o dos, mira. Però bueno, no.
No, perquè és a dir, ja des de, o sigui, Madrid, que és qui presenta la candidatura, està bueno, ell també està conforme amb aquesta idea, i que era l'any que ve, si poden presentar l'any que ve, presenten l'any que ve. Per tant...
Bueno, si Madrid
però s'ha de buscar aquesta especificitat.
No, durant aquest any s'ha de buscar
aquesta especificitat que una mica, pues, indiqui que...
Però avui no és problema ni del dossier, no és problema ni del paisatge, no és problema ni res. És problema que els tècnics d'Icomos, que són els que fan l'informe final, i que l'han fet desfavorable, era perquè primer no veuen l'especificitat, la singularitat del paisatge nostre.
Jo vaig sentir dir, com per exemple, a Itàlia hi ha paisatges molt semblants als vostres.
No, hi ha Grècia, hi ha Argèlia, hi ha Tunísia, en molts llocs del Mediterrani. És cert que n'hi ha així. Passa que s'ha de buscar aquest mosaic diferenciador, no?
Bueno, doncs, nos esperarem.
Estarem molt atents al...
Bueno, no obstant, jo sempre el mateix, ja ho dèiem abans, quan era, vull dir, malgrat tot això, o sigui, tota la feina que s'ha fet i tota la conscienciació que s'ha aconseguit amb la gent del territori...
Si això és molt positiu. Sí.
És positiu i serà positiu pel futur i pel plantejament del futur de la comarca, que pot, o sigui, que pot continuar amb la mateixa línia que marcava el dossier. Vull dir que l'únic que pot passar és que no tinguem el segell, però podem tenir tota la resta. Sí. I per tant el segell, al fi i cap, està bé que tindre'l, però tampoc no és la clau de volta de tot, no?
Val a dir, i aquí m'uneixo amb el que diu l'Agustí i que hem parlat moltes vegades, i que sembla que, com que ja és el camí fet, ja no importa, que sobretot des de Prioritat ho han destacat, i va bé recordar de tant en tant, perquè sembla que ens en oblidem, que l'important és el camí que s'ha fet i tot el que ha suposat aquest camí. Els que l'hem viscut no des de dins, però de ben a prop, anant seguint, com era des dels serveis informatius d'aquesta casa, en les ja llunyanes jornades del paisatge a l'artesana, en què es començava a circular i fins que es va plantejar la segona o la tercera, es va plantejar que hi havia aquest objectiu d'arribar a ser a la candidatura. tota la feina que s'ha fet, tot el diàleg que hi ha hagut, tots els posicionaments que s'han marcat des de, a nivells administratius, però també des de la societat civil, és que tot això ja no ho pren ningú.
No, no, i els objectius a aconseguir continuen sent absolutament vàlids, eh? Perquè això també penso que és molt important, de no perdre de vista aquesta idea. És a dir, tot allò, allí on volem arribar, eh? És el mateix lloc que abans, i el que hem de fer és el mateix camí d'abans. En tot cas, l'únic que no tenim en aquests moments és el recolzament de la placa de patrimoni mundial, no? Però a part d'això, tota la resta és, ha de ser i ha de continuar sent el mateix camí amb els objectius.
I hem parlat del passat i ara toca parlar del futur. Què creieu que ens pot deparar aquesta... Ara arriben les vacances, que tot s'alenteix però que no s'atura, perquè recordo que de moment no hi ha govern espanyol, i el govern hi ha el Congrés format i el Senat amb els seus corresponents diputats i senadors, això sí, però no hi ha un govern, sembla que serà el juliol. La sentència del procés podria ser que es conegués al juliol. Algunes fonts apuntaven que no. Forçant molt la maquinària podria ser que s'aconseguís al juliol, o sigui que serà un estiu una mica estrany per les notícies i qüestions que hi puguin haver. Què creieu, que quina tornada podem tindre amb tot aquest panorama i amb aquestes vacances? Sí, però amb un parell de grans interrogants.
La sentència no serà al juliol, serà al setembre.
O octubre, no sé.
O octubre, però juliol no...
Jo no conto.
Ahir vaig sentir un expert com la Caixer parlant per TV3 i va dir que no... No perquè ho hagi dit ell, però jo també opinava d'aquesta manera, que no ho faran. A mi me preocupa més ara... És
no, perquè demostrarien que la sentència ja estava escrita, entre altres coses, perquè una sentència tan complexa com aquesta, en un mes, un jutjat no pot ventilar, eh? Vull dir, això està clar.
Jo el que tinc ganes ara de saber és com se forma l'Eurocàmera.
I a nivell...
Els eurodiputats, que això és el dia 2.
2 de juliol.
Sí, això és la setmana vinent.
Què passarà amb el Puigdemont, amb el Comín i amb el Junqueras? Aviam el que passarà.
Sí, perquè evidentment estem parlant de que ells evidentment no tenen tocats els seus drets, però és que els drets de tota la gent que els han pogut donar el suport, doncs evidentment... Sí. Estan tocadíssims, i som 2 milions de persones que vam donar el nostre suport amb unes persones, i no ens podem, no ens veurem representats allí.
I a més les decisions que pren el tribunal, els que estan a Brussel·les han de vindre a Madrid a buscar la carta d'eurodiputat, i el que tenen aquí, que és el Junqueras, no el deixen anar a Madrid a buscar la carta d'eurodiputat. Escolta, aquestes contradiccions tan bèsties, dius, bueno, aquesta gent que juguen, ja sabem el que juguen. De tots modos, n'hi ha que són molt optimistes. Jo no ho veig tan clar. N'hi ha que diuen que el dia 2 seran allí.
Home, que sí. Home, hi seran, ara, a la porta, potser. Eh?
Lo Junqueras no. Junqueras no.
No, el Junqueras segur que no.
El Junqueras segur que no.
El Junqueras li costarà més. L'Agustí té raó amb això, però potser hi seran, però a la porta. Però bueno...
Com molta gent donant-li suport, també.
Sí, perquè ja s'està... Bueno, vam circular per les xarxes... Una convocatòria oberta...
Hi ha 72 eurodiputats que diu que estaran allí, a les portes, també. Aviam.
Bueno...
Aviam si el president Otajani... Bueno, ara deixarà de ser president.
No, amb aquest no hi confies.
No, clar que no. Aquest és pepero, vull dir que poca cosa podem esperar.
Per cert, l'últim d'Otajani és que no sé si és d'aquest matí el tuit, o almenys segurament és d'aquesta setmana, mostrant la seva preocupació per l'incendi de Tarragona.
Ah, sí.
I el Torra li ha contestat dient: està molt bé que us preocupeu per l'incendi de Tarragona, però també preocupeu-vos del que passa a l'Eurocambra.
Dels teus.
No, del que ha passat a l'Eurocambra respecte als...
Ells ha de protegir els eurodiputats. I dient, no, és que la llista del govern espanyol no hi són. Bueno, però el butlletí oficial de l'Estat ho són. I a més tu saps que els han votat, i a més saps que els han votat tants milions de persones, i a més ja saps que són eurodiputats. Vull dir, clar, aquest és... Això que t'ho digui un veí que passa per baix a la acera, molt bé, però el president de la Comissió Europea és que... Bueno, així anem.
Així anem, i així sembla que tancarem aquesta temporada amb algunes incògnites obertes, esperant doncs, que ens puguem retrobar al setembre. Ara obrim l'estiu, els Guiamets sembla que fan una cosa que es diu rebrot.
Rebrot.
Rebrot, amb tot el jovent de l'organització arran. Aquesta mateixa setmana hi haurà el festival en veu alta, començaran les festes majors i tot aquell seguit de festes que hi han. Però també que destaqui les festes majors de Falset, un acte en concret que és la Quite Pillo, Quite Mazo, que tanquen 10 anys d'activitat. Jo m'atreviria també, home, comparar-ho amb prioritat no m'atreveixo, però sí que vull destacar que és una iniciativa que arranca des d'un grupet de joves, amb no és una empresa privada ni molt menys, però s'han aventurat durant 10 anys a muntar un petit festival que ha congregat doncs, força gent i que el proper dia 15 tancaran amb aquest concert de Doctor Prats. Esperem arribar doncs, de cara ja al mes de setembre amb ganes, amb energies renovades, i això sí que ja us ho podem avançar. La temporada vinent serà molt i molt especial per aquesta hora del vermut. Ara toca tancar la present, agrair-li, com no, a l'Agustí, a l'Armand i al Miquel, i avui, com no, de manera especial a tota aquella gent que durant els dissabtes de la temporada 18-19 ens han acompanyat aquí de 1 i 5 a les 2 aproximadament del migdia i que han fet possible aquest comentari que intentem fer de l'actualitat de la nostra comarca i a vegades sortint, a vegades amb més encert, a vegades amb menys, a vegades amb més rialles, a vegades amb menys, però sempre amb la voluntat d'intentar portar alguna cosa des de les zones de Ràdio Falset. També agrair, avui no han pogut ser-hi, però ni la Núria ni el Miquel, però durant una bona colla de programes, i no em vull deixar, sobretot al Gerard Sánchez, que també han fet possible que arribéssim a casa vostra perquè s'han situat darrere el control tècnic. No els heu pogut escoltar, però la seva tasca ha estat bàsica perquè poguéssim arribar i poguéssiu gaudir, si es pot dir, d'aquesta hora del vermut, aquest espai que intentem que sigui de tertúlia de Ràdio Falset, que ha anat canviant i que també ha de continuar canviant per actualitzar-se i respondre als reptes que suposa fer ràdio al segle XXI. Per la meva part, res més, gràcies per ser-hi una temporada més. Al setembre hi tornarem, ja veurem com tornem, però tornarem, i que passeu un molt, molt bon estiu. Ens veiem al setembre. Tens algú, Agustí?
No, adéu-siau, també m'acomiadava dels nostres oients.
Sí, molt bon estiu a tothom i fins setembre.
Molt bé, bon estiu.